Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Alguna altra vegada ja hem parlat de diferents opcions per tal de reutilitzar l'aigua. Aigua que molt sovint perdem i que si ens hi mirem una mica i hi posem un xic d'imaginació, podrem aprofitar molt més del que ens pensem.
L'aigua i la vida.
Us heu parat a pensar alguna vegada la gran quantitat d'aigua que es perd quan plou? Doncs posem-nos-hi. El que us proposo és gairebé com un joc. Col·loqueu galledes fora de casa per recollir l'aigua i aprofiteu aquells llocs on s'acumula major quantitat, com sota els canalons i els desguassos de la casa. Per què podem utilitzar aquesta aigua? Doncs per regar les plantes, per fregar el terra, per rentar el cotxe o per netejar els mobles d'exterior. I encara una altra possibilitat. Reutilitzeu les dites aigües grises, que són les que s'utilitzen per la dutxa, per rentar la roba o l'aigüera. Podem tornar a utilitzar-les sempre que no continguin químics per regar el jardí, per exemple. Amb una mica més de sofisticació, és possible instal·lar també un sistema de desviament d'aigües i utilitzar l'aigua de la dutxa per tirar de la cadena, per exemple. Segur que si hi penseu, encara trobareu moltes més possibilitats de reutilitzar l'aigua que perdem.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals, l'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Ganes de fer un viatge en el temps? Doncs del 23 al 30 de novembre, el Club Més Amics et portarà fins a Creta perquè t'endinsis en la cultura minoica. Visitarem els millors palaus i monestirs minoics, l'antiga ciutat de Rétimno, Fodele, Bressol del Greco, Chaia, Festos, Gortina i molt més. Del 23 al 30 de novembre, Creta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Tuit de l'1 d'octubre de 2017.
Risto Mejide, publicista. Claro que sí, Mariano Rajoy. Si no sabes pasar a la historia como estadista, Aldo como estadostias. Marianico el Corto.
Radio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Si et fan falta lents progressives, estàs de sort, perquè octubre és el mes dels progressius a l'Òptica Andorrana. Descomptes del 50%, promocions 2x1 i ofertes increïbles. Un parell de lents progressives orgàniques amb tractament antireflexant per només 89 euros. Ho has sentit bé? 89 euros. I a més, per la teva tranquil·litat, només treballem lents amb la garantia Essilor i Varilux, la marca més recomanada pels professionals. Tot això i més a l'Òptica Andorrana, l'única en primeres marques a preu d'Andorra. Busca el teu establiment més proper a opticaandorrana.com. Recorda-ho, primeres marques a preu d'Andorra.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Avui parlem de sostenibilitat, concretament centrada a les empreses. Què significa ser una empresa sostenible o quins retorns genera la pròpia organització? Un tema que també el portarem a la pràctica i, per tant, coneixerem casos reals d'empreses sostenibles.
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Imma Pérez, directora de No Tòpic. Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Podem dir que aquest programa també és possible gràcies a Imma Pérez i gràcies a No Tòpic, eh?
Gràcies.
Et sembla si comencem escoltant un àudio i ens dius també la teva opinió.
Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos dos minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80, como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande, y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Les parece algo abstracto? Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario permite ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva a minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible.
Doncs, Imma Pérez, s'han parlat de diverses coses. Per exemple, cobrir necessitats de les persones o necessitats en general de la societat. No sé si vols afegir alguna més o què t'ha semblat, si s'ha deixat alguna cosa.
Jo crec que ha sigut bastant rodona la definició i, de fet, tinc la gran sort de conèixer exemples propers amb els que col·laboro de manera estable des de fa anys, que tenen aquest model i crec que és una referència. Probablement la persona que estava citant la definició de sostenibilitat estava pensant en la mateixa empresa que jo.
Molt bé. Què és, per tant, ser una empresa sostenible perquè els oients ho puguin entendre?
Una empresa sostenible és una empresa que té un model de gestió on ha incorporat la sostenibilitat o la responsabilitat social al seu model de negoci. Això què vol dir? Vol dir que aquesta empresa ha de créixer i s'ha de desenvolupar, però no de qualsevol manera. Ha de tenir molt en compte els criteris i les necessitats dels seus grups de relació. Què és un grup de relació? Un grup de relació és un col·lectiu que afecta el teu negoci, és a dir, afecta de manera positiva o negativa. Un grup de relació o un stakeholder, que és el mateix, és, per exemple, un client, és un proveïdor, és la teva plantilla, que també necessita l'àudio. Richard Branson sempre diu que si cuides els teus treballadors cuidaran dels teus clients, i això a vegades ho despistem una miqueta. I també has de tenir en compte l'impacte a la comunitat i que aquest benefici social i mediambiental no sigui solament per tu, sinó també per tot el teu entorn més proper. Llavors, ser una empresa sostenible vol dir ser una empresa que creix de manera responsable, però que, òbviament, ha de ser rendible. I la sostenibilitat, puc assegurar que, a part de que és el model que s'ha d'agafar, entre altres coses, perquè la situació actual i els objectius de desenvolupament sostenible són una prioritat absoluta, és un model que, a més, funciona, és un model que genera benefici i una cosa que es diu valor compartit. És a dir, tothom guanya. Guanya l'empresa i guanya el teu entorn.
Vale, escoltem, si et sembla, un altre àudio i comentem.
Sostenibilidad es un conjunto de módulos y técnicas. Vamos a hablar de cómo funciona, cuál es tu sistema de gestión. Vamos a ver cómo tratas tú a tus empleados. Vamos a ver qué políticas tienes de producción, de distribución, de logística, de cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es otra manera de verlo. Otra sería buena dirección. Esta es la que me gusta más, porque en definitiva una empresa sostenible es una empresa bien dirigida. Y una empresa bien dirigida tiene que ser una empresa sostenible. Fijaros, esto ya no mira tanto al conjunto de la empresa, sino a la responsabilidad del director, de los directivos, ¿no? Tenéis que ser sostenibles, tenéis que hacer una empresa sostenible, porque si no, no seréis buenos directivos. ¿A qué habéis venido aquí? A aprender a dirigir bien, a mejorar vuestra manera de dirigir, no os queda otro remedio que tomaros en serio esto.
Doncs Antonio Argandoña, professor emèrit de l'IES Business School, diu que una empresa sostenible és una empresa ben dirigida.
I tant.
Sí, per què?
Doncs té moltíssim a veure, però no solament... una empresa ha d'estar ben dirigida i sobretot ha de ser coherent. A mi m'agrada moltíssim un senyor que es diu Paul Polman, que és el CEO d'Unilever, i aquest senyor parla de confiança. La confiança s'ha de fer a tots els nivells. I la primera persona que ha de mostrar confiança ha de ser la persona més amb una posició més alta dintre l'organització. Perquè és una manera de fer, és una manera, diguem, de ser exemple cap a altres equips que estan una miqueta, diguem, més a baix dintre de l'organització. I també és una manera de fer cap als proveïdors i cap als teus consumidors o potencials o clients. Per tant, és molt important la direcció. És que les empreses... Ho he comentat en alguna cosa jo quan t'he vingut a veure. Les empreses les fan les persones i les persones són les que fan les empreses úniques. Les cultures corporatives són essencials. I si una empresa, per molt que vulgui, no està ben dirigida, per molt que vulgui integrar la sostenibilitat, si les persones no se la creuen, no funcionarà. Però repeteixo, lo soft és molt hard i lo hard és molt soft. Realment és molt, molt estratègic. Això, fins i tot els accionistes, que eren el primer col·lectiu que fa 15 anys tenien el foc a les empreses, ho tenen ara molt més clar.
Portat a la pràctica, han d'invertir molts diners? Una empresa que diu, va, anem a ser sostenibles, no? Què suposa i econòmicament també què suposaria o què pot arribar a suposar?
Implica canvis de model. Els canvis de model hi han dos temes. Un, implica tenir paciència, no es pot fer en 6 mesos, i per altra banda implica certa inversió. És a dir, s'han de destinar certs recursos de temps i certs recursos també d'inversions, especialment quan vols agafar i incorporar mesures d'economia circular, que han sortit també en els anteriors talls, no? L'economia circular, per mi, és el cor de la sostenibilitat, en el sentit que el que estem fent és modificar i adoptar un altre model econòmic que es basa justament en la circularitat. Abans era el model de matèria primera, fabricar, usar i tirar, i ara no. Ara és un model en què tot es reaprofita, però no estem parlant exclusivament de reciclatge. Estem parlant de moltíssim més. Estem parlant de canvi de model. Estem parlant de que quan tu estàs pensant en un nou producte, ja has de pensar en com dissenyaràs aquest producte perquè ocupi menys lloc i com l'usuari final utilitzarà aquest producte perquè pugui ser més fàcil per ell reciclar-lo. Has de pensar també en el sistema de transport. Has de pensar també en com les persones internament utilitzaran tot aquest model de gestió. has de pensar absolutament en tot. Per tant, l'economia circular, que moltes vegades va associada exclusivament a temes de medi ambient, no és cert. L'economia circular també té un impacte social important, perquè està generant noves professions i està generant nous models, entre altres coses, temes de proximitat. Per exemple, els agricultors moltes vegades tenen una gran oportunitat amb empreses que utilitzen l'economia circular perquè busquen agricultors que siguin propers als seus centres de treball.
També és una inversió, entre cometes, forta en persones, no? Perquè anem a ser una empresa sostenible, tu mismo vés a formar-te, no, has de buscar persones...
I transversal. Mira, puc ser, si vols et cito algun exemple, jo m'encanten els exemples perquè crec que és una manera en la qual s'entenen molt bé aquestes definicions. Conec molt bé el cas d'Unilever. Unilever és una empresa a la que li tinc moltíssim afecte perquè és una empresa que considero molt coherent i és una empresa que ha generat sempre aquest element de confiança. I Unilever el que ha fet ha sigut, va incorporar, sempre ho ha fet, però en aquest cas des del 2010 va incorporar una nova estratègia molt més transversal, molt més potent, que es diu el Pla Unilever per una vida sostenible. I aquest Pla Unilever tenia tres grans línies. Una era reduir l'impacte mediambiental a la meitat per fabricació i ús del seu producte, és a dir, estan mesurant l'ús del producte, no solament la fabricació, estem implicant a tota la cadena de valor. Per altra banda, aconseguir generar una millor qualitat de vida, benestar i salut a 1.000 milions de persones al món. Pensa que és una empresa que està a 192 països i és una empresa de gran consum enorme. I, per altra banda, també aconseguir que els seus productes a mig termini siguin 100% sostenibles, en el sentit de bueno, que siguin productes, com dèiem, no? que tinguin unes qualitats i que siguin molt respectuosos amb l'agricultura sostenible. Això què implica? Implica, que no digui un, implica que aquest model, que en efecte és un model consensuat, és un model que la cultura corporativa l'ha d'incorporar dia a dia, ha de fer que la sostenibilitat sigui quotidià dintre i fora de la seva organització. Entre altres coses, com ho van fer? Sempre les persones que ja s'incorporen a Unilever és perquè tenen un tarannà especial i perquè l'empresa i els valors de l'empresa i de la persona tenen molt a veure, no? O sigui, és un element diferencial formar part d'Unilever. Però sí que és cert que tenen un òrgan, que es diu el Comitè de Sostenibilitat, estic parlant d'Espanya, que és en qui jo col·laboro més des de fa 4 anys, i el Comitè de Sostenibilitat està integrat per líders que són formals i informals. Estem parlant de persones que poden tenir un càrrec directiu reconegut i persones que són molt valorades per l'empresa, que potser no tenen un càrrec directiu tan elevat. El Comitè de Sostenibilitat està recolzat directament per la Direcció General, és a dir, que està sempre reforçat i d'alguna manera s'implementen les mesures del Comitè de Sostenibilitat a tota l'organització i està integrat per persones de recursos humans, de finances, de qualitat, de nutrició, de logística, òbviament de comunicació, de sostenibilitat, clar. I el que fan d'alguna manera és construir plegats iniciatives que poden tenir un impacte en el model de negoci i a la vegada a l'entorn per millorar amb actuacions mediambientals i socials. Un exemple... Posaré 2 exemples. Un exemple és, per exemple, el que ha passat fa uns quants mesos, que degut a aquesta estratègia de plàstics que Unilever va adoptar, en 2025 vol que tots els seus envasos de plàstic siguin 100% reciclables, biodegradables o reutilitzables, i ara ja són el 70%, però d'alguna manera, fins i tot a nivell intern, les persones han buscat mesures internes perquè això es potenciï i que també ho comparteixi amb els seus proveïdors. Això seria un exemple. Un altre exemple... La iniciativa Soy Frigo és una iniciativa que, dintre de les 40 marques d'Unilever a Espanya, la marca de gelats Frigo, el que va fer va ser recuperar el model de l'antiga idea que teníem de la venda de gelats itinerant, però el que va fer va ser encaixar-ho per poder generar llocs de treball a joves, perquè el 2015, que és quan es va crear aquest model, havia un índex del 52% d'atur juvenil. Llavors el que va fer va ser generar creixement d'aquesta marca, però a través d'una iniciativa d'innovació social, en la qual incorporava a joves, però a la vegada també feia, notificava als consumidors que feien una compra responsable. I a més, també es donava un servei no cobert a espais naturals on no arribaven bé els gelats, diguem, amb unes condicions de congelació adequades. Tothom guanya. Llavors, és un model que ha sortit d'un grup de persones, no d'un.
Molt bé. Implementar bones pràctiques en quant a sostenibilitat no sempre és fàcil.
No.
I més si parlem també de la diferència entre una pime i una gran empresa, no? Mm-hmm. Quines traves, quines dificultats es poden trobar també pel camí, no? O també depèn del sector, no és el mateix una empresa que fabrica pneumàtics, que una agència de viatges, que... una petita empresa, que és una consultora, que són tres o quatre, no?
Sí, sí, sí. De totes maneres, tal com dius, David, la sostenibilitat és un element que és comú per qualsevol organització, per qualsevol persona que vulgui d'alguna manera apostar per aquest model, perquè està generant un impacte molt rellevant. Les persones ara cada vegada tenen més consciència social i tenen més clar que la sostenibilitat ha de ser algo on elles han de prendre partit. Una empresa que... Et posaré dos exemples ràpids. Una empresa que sigui amb un model clàssic, que es vulgui d'alguna manera transformar cap a la sostenibilitat. Et posaré, per exemple, l'exemple de BBVA, que es va fundar el 1865, crec, i és una empresa que, òbviament, ha anat incorporant aquests criteris. Per què? Perquè ha buscat molt la empatia cap al consumidor i també, per altra banda, ha buscat l'equilibri entre la seva estratègia i les necessitats dels seus grups de relació, justament allò que comentàvem. Una empresa que sigui nova, per exemple, Squeezy, aquesta empresa el que va fer va ser utilitzar un element que ja existia per poder satisfer necessitats no cobertes de consumidors en referència a la sostenibilitat. Ells van crear unes ampolles que són plegables, que són lliures de BPA, i el que va fer va ser crear una marca i distribuir aquest producte a persones que d'alguna manera estaven sensibilitzades cap a aquest model. I això ho fa una pime. Uh-huh. Una empresa que, una gran empresa com Unilever, ja t'ha explicat, o sigui, aquesta empresa ja des de sempre ha tingut incorporat aquest model de sostenibilitat, tot i que antigament no es deia sostenibilitat als anys 30, però sempre ha tingut en compte dintre del seu propòsit que a part de guanyar, de créixer i d'evolucionar, tenia que fer-ho molt en compte amb el seu entorn. O sigui, la marca d'Ad, per exemple, sempre ha sigut una marca sostenible, no? Llavors, d'alguna manera, cadascú ha de buscar la seva pròpia fórmula. I ha de buscar amb quins grups d'interès es relaciona. I ha de buscar quin és el benefici mutu que poden tenir justament en referència als objectius de desenvolupament sostenible, perquè no és una cosa que ens agafi de lluny. Si ens fixem, cada vegada més a les notícies està sortint mesures, no sé, el dièsel. Hi ha milers de fórmules que segurament tots ara, si reflexionem, ho tenim bastant més present que abans. El reaprofitament alimentari, el plàstic... Som consumidors, que cada vegada tenim més presents aquests criteris al moment de comprar. Uh-huh. I això fa que l'empresa tingui més o menys reputació. Per tant, nosaltres tenim d'alguna manera la capacitat final, siguin com treballadors, siguin com empresaris, o siguin com consumidors, per poder implementar la sostenibilitat al nostre dia a dia.
Ho hem anat d'una manera o altra comentant, però dins de la sostenibilitat s'emmarca un concepte que es diu ODS. Uh-huh. Pels oients que no saben què és ODS, què significa ODS?
Els ODS és el que dèiem. Arribarà un moment que tothom parlarem. També el tall anterior s'ha fet una mica de menció. Els ODS són els objectius de desenvolupament sostenible. Com dèiem, aquest concepte de desenvolupament sostenible va sorgir el 1987. Però és cert que ha hagut iniciatives anteriors, al 2015, que no acabaven de fer quallar aquest plantejament global i transversal. Per exemple, els objectius de desenvolupament del mil·lenni, que es van fer el 2000, no va arribar a assolir els plantejaments que s'havien d'alguna manera acordat. Per què? Perquè no hi havia un consens entre governs, administracions, ciutadania i empreses, perquè no hi havia una consciència real. Aquesta vegada, amb els objectius de desenvolupament sostenible, el que s'ha fet ha sigut justament buscar aquest compromís real, s'ha signat per més de 160 països, i això implicarà fins i tot actuacions punibles, és a dir, hi haurà normatives, hi haurà obligacions, perquè realment l'objectiu és aconseguir que al 2030, que són aquests 17 objectius, hi hagi un impacte positiu a nivell social i mediambiental, perquè el que hem de fer és revertir el que està passant, el que hem de fer és tractar de donar-li la volta aquest plantejament de que l'economia no pot continuar sent lineal, sinó que hem de passar a un concepte molt més responsable i molt més integrador, que generi prosperitat social i, a la vegada, faci cura del medi ambient.
Molt bé, escoltem un altre àudio i comentem.
¿Cuál es mi papel en la sociedad? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo integro mi misión en la misión de la sociedad? En una sociedad pluralista como la nuestra esto es muy difícil, porque encajarás... probablemente tu misión encajará con el 15% de las misiones de la sociedad. La manera de ver las cosas son muy distintas unas personas y otras. Pero tú tienes que justificar tu papel en la sociedad. Y esto las empresas lo podemos hacer mucho mejor que los políticos.
Doncs un altre cop, Antonio Argandoña. Un dels punts de la missió de qualsevol empresa hauria d'estar centrada en la sostenibilitat.
Totalment d'acord. Sí. El propòsit d'Unilever és fer el món molt més sostenible.
Però hi ha empreses que poden dir no ens interessa perquè
és una
ens fa perdre diners.
És una aposta arriscada. No, això és el que diem. És, aquesta visió és curtplacista. És que la sostenibilitat i la innovació estan íntimament lligades i, a més, estan associades a un concepte que és diferenciació. L'entorn ha canviat radicalment. Estem en un entorn on internet, on la gent està superinformada, on la gent és conscient de cap on van les coses. Una empresa que no vulgui incorporar aquests criteris és una empresa que està condenada a desaparèixer. Uh-huh. És qüestió d'anys.
És temps. L'últim tall i ja acabarem.
¿Qué queremos ser? ¿Qué pinto yo aquí? Alfa y omega de hace un momento. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo nuestro qué es? ¿Ganarnos la vida? ¿Forrarnos vendiendo material para hacer operaciones quirúrgicas? ¿O contribuir a una sociedad mejor? ¿Ganaremos dinero? Por supuesto. ¿Daremos empleo? Por supuesto. Desarrollaremos muchas más cosas. Pero ese es nuestro objetivo, nuestra misión principal.
Doncs, diferents preguntes, no? Lo nuestro, ¿qué es? ¿Qué hacemos aquí? Hemos venido a forrar-nos, no? Potser com a colofón hi ha algú més, no? Que tot això, sempre ho anem dient als programes.
Hem de pensar per què ho fem, el propòsit. O sigui, una cosa és guanyar diners i altra cosa és guanyar diners, que és molt lícit, perquè una empresa, si no, no podria sobreviure, però no fer-ho de qualsevol manera, sinó tractant de buscar aquest impacte. És possible. En el cas d'Unilever, per exemple, puc dir-te que amb aquest model des de 2010 ja han assolit el 80% dels seus objectius i porten 490 milions d'euros d'eficiència estalviats. Uh-huh. I això fa que els productes siguin encara de més qualitat pels clients finals. A part, l'orgull de pertinença és enorme. Els productes d'innovació són cada vegada més potents. Tothom guanya. És un model que crec que, a més, és on les persones es poden desenvolupar individualment, i crec que és molt més agradable poder guanyar diners, però no fer-ho de qualsevol manera.
Molt bé. Doncs, Imma Pérez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tu.
Fins a proper, esperem que vinguis aviat.
T'estic, moltes gràcies.
Les vies de so del Toni Huguet, i fins al proper dilluns amb els oients. Adéu-siau.
Vida, vida, como todo se apagó. Pensar que pude haber salvado. Quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. En esta noche oscura, como siempre, me perderé, pisando tierra yerma y perseguido por la voz de lo que sé. Y sé que se me fue la mano, pero era ya tarde, muy tarde. Y grito herido, uno que está en mil pedazos, uno que cae en el olvido, inútil, pequeño y perdido. Y grito herido, tan fuerte y tan desesperado, solita y vencido, inútil, pequeño y perdido, grito no, no. ¡Hey! En esta noche oscura posibilidad de darle vida a nada, lo que muere para siempre muerto está, y duele tanto echar de menos. Quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. Y grito herido, no, uno que está en mil pedazos, uno que cae en el olvido, inútil, pequeño y perdido.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana han patrocinat Missió i Vocació. Si et fan falta lents progressives, estàs de sort, perquè octubre és el mes dels progressius a l'Òptica Andorrana. Descomptes del 50%, promocions 2x1 i ofertes increïbles. Un parell de lents progressives orgàniques amb tractament antireflexant per només 89 euros. Ho has sentit bé? 89 euros. I a més, per la teva tranquil·litat, només treballem lents amb la garantia Essilor i Varilux, la marca més recomanada pels professionals.
Tot això i més a l'Òptica Andorrana, l'única en primeres marques a preu d'Andorra. Busca el teu establiment més proper a opticaandorrana.com. Recorda-ho, primeres marques a preu d'Andorra. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.